Sants i Estalvis està patrocinat per Natures Plus, complements alimentaris amb formulacions innovadores, sinèrgiques i riques en actius vegetals. Natures Plus, perquè puguis cuidar-te. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme makes my day.
Everything I need here today. Hola, benvinguts als Sants i Estalvis. David Olivares, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, i tu?
Et veig bé.
Jo també, amb aquesta camisa de Magnum que portes.
M'hauré de canviar les ulleres.
No, estàs molt bé.
Ah. I tu també.
Les ulleres per mi?
No.
Jo estic molt bé, escolta,
en general.
Que faig exercici cada dia, camino molt.
Com estàs emocionalment?
Fatal, com sempre.
Perquè tu, jo també. Tu sabies que el tema de les emocions té una relació directa amb la digestió i amb determinats problemes digestius?
Doncs mira, ara que ho dius, m'emociono molt, saps amb què? Amb el gelat de vainilla, amb els macadamis.
No, per què estrès?
Al mig quilo.
Avui parlarem amb el psicòleg i dietista Samuel Pujol, que és especialista en la relació que hi ha entre les emocions i els problemes digestius. Un tema molt interessant. També la Gina Estapé, la cuina que cura.
Ai, sí, la Gina.
Parlarà d'aperitius saludables.
D'aperitius?
Sí.
Mira.
Aperitius saludables.
Si no està pilla, és un vermutet.
Com fer-los a casa, també. Amb l'Ester Vives parlarem de cuiners i cuineres que són compromesos, el que poden fer també per millorar la nostra dieta i la relació amb el medi ambient, la sostenibilitat, etc. I a les preguntes amb resposta, repassarem els errors més comuns que cometem quan fem dietes per perdre pes.
Ai, sí, ja t'explicaré una cosa.
Qui
ja
no n'ha fet alguna vegada?
Sí, sí, sí.
Doncs aquests errors que cometem sempre a tots. Ja està, això és el que farem avui. Bueno, hi ha alguna cosa més que s'anirà per
sí,
això, perquè ja saps, amb el David pot passar qualsevol cosa. Aprofito per recordar-vos que si teniu preguntes per fer-nos, us podeu comunicar amb nosaltres a sants@catradio.cat, a l'Instagram i al Twitter, Sants i Estalvis. Benvingudes, benvinguts i gràcies per ser-hi. Comencem.
Entrevista.
Sovint mengem alguna cosa que ens afecta a nivell digestiu, no sabem per què i ho atribuïm només a aquell aliment en concret, però de vegades pot ser que les nostres emocions interfereixin també amb la manera com digerim. I això, que pot ser una cosa que passa de manera puntual, si es va repetint en el temps, pot acabar desenvolupant problemes que poden arribar a ser greus o molt greus, fins i tot. Per parlar de relació que hi ha entre les emocions i la digestió, que sembla un tema una mica esotèric, però que ara veurem que no ho és gens, que està molt agafat, molt tocant de peus a terra, hem convidat el Samuel Pujol, que és psicòleg i dietista, que ajuda persones precisament amb problemes digestius, per exemple, intestí irritable, a reduir les seves molèsties digestives i equilibrar el seu món emocional, que sovint, com dèiem, sol ser la causa del problema. Samuel, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Adam. Gràcies per convidar-me aquí.
Moltíssimes gràcies per venir. Explica'm una cosa, realment. Ja, abans de començar amb el tema, però hi ha una relació, per tant, entre emocions i digestió demostrada, a més, No és allò que dius, aquella sensació que hem tingut sempre de que quan tinc nervis a la panxa, això m'afecta a nivell digestiu.
Sí, sí, cada cop doncs, hi ha més estudis que apunten cap aquí, sí.
Mm-hmm. Comencem pel principi, que és una emoció.
Val. Les emocions formen part d'un sistema que és ancestral, no? Que forma part... que va començar des del principi de la nostra de l'evolució, no?
Uh-huh.
Llavors, el tenim tots els mamífers i el que ens ajuden és adaptar-nos al medi, el més ràpid i precís possible.
Val. Hi ha emocions positives i emocions negatives o és una interpretació errònia sobre les emocions?
En principi no hi ha emocions positives o negatives, totes són bones perquè ens donen informació, no? Apareixen quan nosaltres comencem a... O sigui, quan llegim la realitat, segons si aquesta doncs, implica un perill per nosaltres, doncs s'activarà tot el sistema emocional, no?
Uh-huh.
I en principi ens ajuda, no?, adaptar-nos a millor.
El problema és quan són exagerades o repetitives, o, no? Aleshores és quan comença a generar problemes.
Clar, perquè doncs moltes vegades les intentem tapar perquè ens molesten, perquè ens fan mal, no? I això, doncs moltes vegades doncs, el fet de tapar-les doncs, és quan generen problemes.
Val. Anem al tema en concret. Com ens afecten les emocions a nivell digestiu?
Diguem-ne que el protagonista, per parlar d'això, és el sistema nerviós autònom, que és una part del sistema nerviós que és el que ens ajuda a mobilitzar-nos quan estem en perill, no, diguem, no?
Val. El fight and flight aquest famós, no? El que s'activa quan, per exemple, històricament és el que t'expliquen sempre, davant d'un lleó, el que et permetria lluitar o fotre el camp corrents, no?
Exacte, d'acord. Això mateix.
Va seguint, David, tu?
Sí, de moment sí. Estic pensant en això de les emocions i de... Com que sóc un panxa contenta,
sí,
doncs estic intentant buscar la relació entre el panxa contenta, bona digestió, bon humor. Suposo que té alguna cosa a veure el que estic pensant o el que
sigui. Sí, la veritat és que sí, que és la millor manera, no, de conduir-se, no?
Perfecte. O el que és al revés. La gent que digereix malament sempre està de mal humor.
Sí, o
podríem dir... Mal de panxa, sempre va amb l'àlmex a la butxaca.
Clar, o també es pot dir el contrari, no? La gent que està sempre de mal humor potser digereix malament, no?
Exacte, sí. Pot ser que mengi molt bé, mengi bròquil, però digereixi malament.
Això pot ser?
Podria ser, sí, perquè no només és el que som el que mengem, no? Que sí, però hi ha més coses.
Hi ha més coses. Per tant, sistema nerviós central. I com ens afecta això? És a dir, ja entrem en el procés digestiu directament, no? Què passa a nivell fisiològic?
Sí. El sistema nerviós autònom el que fa és mobilitzar els òrgans involuntaris, no? Per exemple, el cor, que nosaltres doncs no podem, o sigui, no podem dir-li al cor que vagi més ràpid o vagi més lent, no tenim control sobre això, no? Doncs treballa amb el cor, treballa amb els pulmons, per exemple, també, i treballa amb tots els òrgans del sistema digestiu. Val? Llavors, què passa? Aquesta part del sistema nerviós el que fa és doncs, activar el cos o relaxar-lo, no? Dit així, una mica fàcil i ràpid, no? Quan nosaltres estem, per exemple, quan nosaltres estem davant d'un perill, ens activem emocionalment, no? Per exemple, doncs, podria ser, doncs, podríem tenir por, no? La por és una emoció, no? I a partir d'aquí, doncs, s'activa el sistema nerviós autònom i el que fa és posar el cos per poder fer front al perill, no? Que és el que has dit tu, no? O lluitar o sortir corrents.
O marxar corrents, no?
Val, en aquests moments, tot el sistema digestiu ha d'estar parat, no? Quan fem, o sigui, quan ens posem, quan hem de sortir corrents, per exemple, no necessitem el sistema digestiu activat.
D'acord.
Llavors, hi ha una part del sistema nerviós autònom que el baixa, que el desactiva.
Vale. Que això, en principi, si no estàs fent la digestió o si no has de menjar, no és un problema, però suposo que sí que ho és quan estàs menjant. Perquè aleshores necessites que tota la... Bueno, que una part de la sang estigui irrigant el sistema digestiu perquè tot funcioni com ha de funcionar.
Clar, exacte. Vale.
I si jo visc, sóc una persona nerviosa, que tenc pors, que visc alterada més o menys de manera permanent, suposo que això fa que una vegada i una altra, de mala digestió, acabi comportant una sèrie de problemes. És així?
Sí, perquè, clar, si tu ets una persona que té moltes pors, que viu alterat, és com si estiguessis vivint en alerta constant, no? Estàs tota l'estona, doncs, com en estrès, no? Perquè, doncs, llegeixes la realitat com si fos molt...
amenaçadora,
clar,
permanentment,
exacte,
no?
Clar, llavors, doncs, això fa que estiguis activat constantment, no? Tota l'estona estàs en tensió. I això, doncs, acaba, doncs, traduint-se en una activació d'aquests òrgans que havíem dit, no?
I una desactivació del sistema digestiu.
Clar.
I què passa si no digereixo bé? En principi, bueno, doncs si no digereixo bé, passa per l'estómac, no es digereix bé, pels budells i surt per on ha de sortir, en principi, o no? O no és tan senzill com això?
Però això que és tan senzill, a persones, a moltes persones, és un gran problema, no? Perquè, clar, sí, el menjar entra i surt i se'n va cap al lavabo, i moltes vegades, si nosaltres vivim en estrès constant, pot ser que se'n vagi cap al lavabo en forma de diarrea, no? I això un dia, doncs, no passa res. però clar, si és dia rere dia, mes rere mes, any rere any, doncs clar, implica un gran problema.
I al revés també pot ser, en forma de restrenyiment?
Sí, clar, paràlisis, no? Tot el que sigui contracció muscular també pot implicar problemes d'estrenyiment.
I anant més enllà, problemes més greus que poden generar-se per problemes de mala digestió a causa de les emocions? Per exemple, a la intro en parlava jo del síndrome de colon irritable o coses d'aquest tipus, també?
Clar, perquè no deixa de ser, doncs, possiblement, doncs, sí que hi ha problemes, doncs, de tipus alimentari, sí? Però també, doncs, hi ha problemes del que estàvem parlant, no? De contracció muscular, no? Que no s'han de donar, no? Per exemple, doncs, imagina't, doncs, un estómac que està constantment activat. L'estómac és un sac, és com un sac de múscul, no? Doncs imagina't que l'estómac s'estigui contraguent en moments que no toca, no? Doncs llavors això és negatiu, no? Quan passa això, el més fàcil és que l'estómac expulsi el menjar, no? I això acaba implicant, doncs, que el menjar no es digereix bé, no ens alimenta.
I una manera de neutralitzar tot una miqueta d'això, si més no, podria ser l'entorn on mengem? És que ara m'estava imaginant, no ho sé, no és el mateix menjar-se potser una mariscada en un pàrquing o un entrepà davant del mar, d'una posta de sol o d'alguna cosa d'aquestes.
O en un lloc on estàs estressat que t'estressa.
O en un lloc on estàs estressat, no? Per exemple, sí.
Clar, com per exemple tenir 10 minuts per dinar a la feina, no? Davant de l'ordinador i atenent, no sé, el mòbil, el WhatsApp o les xarxes socials, etc. No? Llavors, clar, això és fatal.
Clar, i també veig que també depèn de les personalitats, vull dir, hi ha gent que li agrada menjar molt, no molt de quantitat, també, però que li agrada menjar molt, i hi ha gent que menja per menjar, perquè, sí, per no morir, bàsicament.
Per sobreviure, sí.
Per no morir. Clar, llavors, clar. La gent suposo que li agrada menjar, vaig a aquest lloc, menjaré això, provaré això, tinc ganes de menjar això. Suposo que la personalitat ja és molt diferent i potser també tenen mala digestió, però no se n'han d'anar tant.
Clar, el més important és, en el moment en què mengis, estar tranquil, no? I només estar centrat en l'acte de menjar.
Clar,
no?
Això ho diem molt, no televisió, no iPad, no iPhones, no res, només menjar.
No baralles, amb la sogra, amb la parella,
totes
aquestes situacions. No?
Això.
Vale, hem parlat una mica d'alguns dels problemes que poden sorgir a partir d'això. Suposo que la majoria de gent acaba prenent un Almax, això que deia David abans, no? alguna substància d'aquest tipus.
Antiàcid
o el que sigui, que és una manera de tapar el símptoma però no d'arreglar el problema. Tu com ho plantejaries, aleshores? Què es pot fer per millorar tot això?
Clar, si parlem que les emocions poden estar afectant, doncs una bona forma de començar a treballar en això és intentar ser una mica més conscient, no? de les emocions que estem tenint. No? Que això és molt fàcil dir-ho, però que és difícil fer-ho. No? Però, bueno, hem de començar per aquí, no? Vull dir, quanta més consciència...
Aquí és quan tu fas de psicòleg i no de dietista, no? Aleshores?
Exacte. Sí, clar, és que al final és una cosa que s'acaba juntant, no? Vull dir, la dietètica va per una banda, la psicologia va per l'altra, i arriba un punt que hi ha un nexe d'unió, no? Que és on intento, doncs, moure'm jo.
Molt bé. Molt bé. I aleshores treballaríem una mica les emocions d'aquella persona, i en concret faries alguna actuació al voltant del tema alimentació, només?
Sí, perquè, clar, també hem de veure si realment, doncs, hi ha algun problema d'intoleràncies, si hi ha un problema doncs, que té a veure amb com m'alimento, la forma que tinc de menjar, quina relació tinc amb el menjar, que això també és bastant important, no? Per què menjo, no? Menjo per... Com dèiem, no? Menjo per alimentar-me o menjo simplement perquè toca i és el que haig de fer.
O menjo quan tinc situacions emocionals greus, no?
Clar.
Massa poc, tot
clar,
això, no?
Clar, clar.
Aquestes actituds que tenim, un dia en podem parlar d'això també, perquè és molt interessant, no? Aquesta cosa de estic nerviós, em prenc un gelat de xocolata d'un litro.
I em calmo.
I em relaxo, exacte.
Però després...
Estic content i per celebrar-ho em prenc un gelat d'un litre de xocolata, clar, no? Clar, coses d'aquest tipus, no?
Clar, això... Perquè també passa això, no? Que utilitzem el menjar per tapar, no?, coses emocionals, no? Llavors ja cada cop es va complicant més la cosa, no?
Molt bé.
O sigui, si l'estómac és el segon cervell, oi que es diu que és el segon cervell, sou els psicòlegs de l'estómac, una mica, no?
Sistema digestiu, eh? Més sistema aviat, el fudell.
No, però i que diuen que és el...
Els budells.
El sistema digestiu, els budells, és el segon...
Sí.
El segon cervell, doncs seria... Bueno, però és millor psicòleg de l'estómac que psicòleg dels budells, no? Psicòleg dels budells.
Psicòleg del... Psicòleg és psicòleg de tot, no? Sempre.
Sí, no, sí. No, clar, clar. És que tot va connectat. A vegades també fa gràcia, no? Tot està connectat.
Al final el tema és aquest, no? Potser... Que és veritat, no? Que és veritat, sí. Que al final tot acaba estant connectat i potser moltes vegades les disciplines estan tan separades les unes de les altres que un nutricionista només veu unes coses, un psicòleg només veu unes altres, i si un rep formació de les dues bandes aconsegueix unir coses que d'altra banda no podria unir, no?
Clar, sí, és que realment és així, no? El cos no està format només per parts, no? Hi ha un tot, no? I en aquest tot, doncs, hi ha moltes coses que estan, doncs, interaccionant i que van fent coses, no?
Com podem fer-ho per millorar la gestió de les emocions, aleshores? Ara tampoc farem un curs de mindfulness, eh? Però ràpid, què podem fer per coses bàsiques? Sobretot a nivell del tema digestiu, eh? Sobretot, perquè ara tampoc no fem un programa d'emocions i psicologia nosaltres, però...
Mira, el més important és poder notar tota una sèrie diguem-ne que el que fan les emocions moltes vegades és com activa el cos, doncs nosaltres tindrem sensacions. Sempre que hi ha una emoció està tot això, sempre que hi ha una emoció està lligada a sensacions del cos, no? Llavors, la millor manera de gestionar les emocions és estar en contacte amb les sensacions corporals que aquestes que generen, no? Això, hi ha moltes disciplines de meditació i d'aquest tipus, no?, que incideixen molt en aquest aspecte, no? No està tan en contacte, no està tan pensant o estan en contacte amb l'emoció en si, sinó està en contacte amb les sensacions que t'estan generant, no? I al final l'emoció, doncs, anirà baixant i anirà desapareixent.
Molt bé. Doncs per recollir una mica, totes les persones que tingueu problemes digestius puntuals o no tan puntuals, potser el primer lloc per atacar seria el tema emocional i a partir d'aquí, doncs, anar treballant, no? Si voleu més informació sobre aquesta qüestió, posar-vos en contacte amb el Samuel. Tenim una pàgina web del Samuel, que és samuelpujol.com, aquest psicòleg i dietista que ens explica que avui aquesta relació als sants i estalvis que hi ha entre les emocions i la digestió. És un tema superinteressant. Quan vulguis, torna, perquè ens han quedat temes pendents, sobretot aquest tema aquest de la relació entre les emocions i els atracons i aquestes històries, aquestes conductes que també són una mica preocupants pel que fa a la conducta alimentària. Samuel Pujol, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Hi ha molt per parlar, o sigui que encantat.
I tant, i tant. Merci.
Adam, tinc un problema.
Quin?
Comença l'estiu, em vull aprimar i no me'n surto.
Ja no vas bé, eh? D'entrada, per l'estiu no vas bé.
Home, són dos mesos d'estiu, no sé, en un mes puc perdre molt de pes.
Bueno, m'ho expliques? Fil per randa? Va. Pas a pas?
Sí.
Sí? Som-hi.
A veure, em dec equivocar en alguna cosa, perquè jo crec que penso més en el pes que en la salut.
Doncs mal fet, una dieta ben feta ha de servir per sempre i no només per perdre pes durant un període de temps determinat. L'alimentació, amic, David,
sí,
és la pedra angular de la salut i no té tant a veure amb el pes.
És que saps què em passa? He intentat fer canvis dràstics de la nit al dia.
Sí. Els canvis han de ser progressius i els hem d'anar interioritzant fins que es converteixin en hàbits que podem seguir pràcticament sense pensar. Saps allò que dius? Oh, això ja ho faig automàtic.
Sí. Potser un punt dels problemes que tinc, Adam, és que em peso cada dia.
El pes és un bon indicador, però no ens dona tota la informació. Per exemple, tu pots perdre, no sé, greix i guanyar múscul i acabaràs pesant més quilos, però tindràs un aspecte més prim, no?
Yeah.
O al revés, o pots perdre múscul i no greix i acabaràs pesant menys, però no estaràs sa. El pes només ens dona una petita part de la informació, però no tota.
Mira, fa 15 dies vaig començar a fer una dieta miracle, d'aquestes que em diuen miracle, i... Crec que em vaig engreixar un quilo o dos.
Sí. Dieta de la carxofa, sí. Dieta dels colors, dieta detox, és igual. La dieta per perdre pes ja està inventada des de fa molts anys i és una que un expert haurà dissenyat específicament per tu. Cada persona té un metabolisme diferent, hormones, hàbits, necessitats i preferències diferents també. Per tant, el que li ha servit al meu veí potser no em serveix a mi o no et serveix a tu.
Sí,
això segur. Si algú treu una dieta d'un calaix i te la dona, marxa, cames, ajudeu-me.
Bueno, però és que el meu veí va fer precisament una dieta d'aquestes de... No sé si era... No sé, per perdre 15 quilos en un mes.
No, clar.
De perdre pes molt ràpid.
Buscar pèrdues de pes massa ràpid és un error. La millor dieta és la que promou una pèrdua de pes lenta i gradual, d'entre 500 grams o un quilo a la setmana, com a molt. Si perdem més, és bastant probable que quan deixem la dieta arribi aquell efecte boomerang o el yo-yo, no? Allò d'engreixar-te encara més del que havies
fet. El rebote, no?
El efecte rebote, que explote. En general, una pèrdua de pes superior a un quilo a la setmana només és recomanable per persones amb obesitat mòrbida, és a dir, que tenen un problema de pes tan gran que afecta directament la seva salut, o esportistes sota estricte control d'un professional.
Escolta, i si ho fio totes les calories?
No.
Doncs me'n menjo 1.000 al dia, i ja està.
Aprimar-se, per aprimar-se s'han de tenir en compte les calories, és veritat, però no són ni molt menys el més important. Pensar només en calories ens pot portar a menjar productes, per exemple, ultraprocessats, baixos en calories però insans, com productes light, o evitar menjar productes molt sans però rics en calories, com els olis o la fruita seca, que són necessaris en una dieta equilibrada.
Mira, no ho sé, potser és que no menjo prou nutrients. I...
Podria ser. Una de les coses que fem malament quan fem una dieta és restringir tant les calories i reduir dràsticament la quantitat de nutrients. És fàcil, per tant, caure en desequilibris que poden portar problemes de salut. Manca de calci, de ferro, de vitamines, etc.
Ja, i potser hauria de fer una mica d'activitat física, oi?
Això és important. Si vols aprimar-te...
Això és zero.
L'activitat física és el complement perfecte per la dieta. Ens ajuda a millorar la composició corporal i a millorar infinitat de paràmetres de salut. Que la setmana passada vam parlar d'això amb el doctor Gerard Carmona. Quin era el millor sistema per perdre pes fent exercici?
Doncs aquest pas començaré a anar a la platja cap a l'octubre.
No. Del 2020.
Ja, no, mas, espero que no.
Molt bé.
Green Vita, restaurants de cuina saludable, compromès amb el producte i sabor, patrocina La Cuina que Cura.
Ai, que arriba l'estiu, que anem a la terrassa, els companys demanen aperitius i nosaltres, que som allò, sants seguidors de la menjar saludable, diem, ai, no puc menjar això, no puc menjar allò altre. Però hi ha opcions alternatives, hi ha alternatives també per fer aperitius i entrants saludables, tant a casa com a fora, i avui repassarem algunes d'aquestes alternatives amb la Gina Estapé. Hola, Gina.
Molt bona tarda.
Ja sabeu que és dietista i cuinera integrativa i que ens porta cada setmana receptes i consells nutricionals per acabar d'arrodonir tota la teoria que expliquem al llarg del programa.
Parlaves de fer un vermut, oi? Un bon vermut.
Bueno, no ho sé exactament de què estem parlant quan parlem d'entrants saludables. Gina.
Bueno, jo volia, en primer de tot, exacte, comentar quan anem a fora amb els amics, no, que ara ve de gust, que fa calor, allò abans de dinar, de fer un aperitiu o un vermut, quines opcions saludables tenim. I després, si ho fem a casa, quins entrants o quins plats podem preparar. Aleshores, començant pels que podem fer quan estem fora de casa, evidentment el que hauríem d'evitar són totes les preparacions que siguin doncs, fregides, que vinguin arrebossades amb olis que potser no són del tot saludables o massa escalfades, snacks de bossa, com serien les patates chips. Joder. O altres variants.
Llavors és un vermut, això. Clar, no hi ha nuggets, no hi ha braves, no hi ha patates al jamón. Anxoves puc, anxoves?
Aquí, sí? Aquí és una molt bona opció. Bueno.
Olives. Escopinyes.
Exacte, totes aquestes opcions serien molt més saludables i les que hauríem de triar, que a més són opcions que acostumen a estar en la majoria de llocs, és a dir, no fa falta anar a llocs selectius, sinó que a qualsevol bar podem trobar unes anxoves, uns seitons, que és peix blau petit, podem trobar escopinyes, podem inclús musclos, que també són una opció molt saludable. Sí. Olives, que també són una font de greixos saludables. El que aquí que hauríem de triar és una oliva que sigui amb el pinyol, una oliva més autèntica i no d'aquestes que venen farcides i amb altres additius.
I els musclos han de ser al vapor o poden ser aquests de llauna de escabeig o aquests vermells?
Poden ser en escabeig,
sí?
També.
Sí.
Sí, també són una bona opció.
Ultraprocessat, ho és tot, doncs... No? Que no miris així, Adam, és veritat. Està en una llauna, em posant...
Aquests tonillos tenen una cleca. Sí, sí. Que...
Aquests tonillos van a l'altre lloc.
També podrien ser una opció. Les verdures encurtides, per exemple, els pepinillos, les cebes aquestes...
Cogombrets.
Els cogombrets. les cebes, tots aquests productes també són saludables i també els podem incloure. Una truita de patates, que això també podem demanar a molts llocs, també podria ser una opció la marca saludable.
O de carxofa, o de l'esbergina, o de qualsevol verdura,
qualsevol
que són boníssimes.
De truita. El guacamole també podria ser una opció que també acostumen a tenir ja bastants llocs.
Escolta, i els trianglets aquests de blat de moro? Són saludables, bueno, clar, deu haver-hi de tot segurament, no? Perquè són bosses d'snacks, però n'hi ha que són més naturals. Ara ja no sé si dir natural, tampoc.
Home, de manera puntual, no sé què pensa la Gina, però de manera puntual, sí. Vale, però saludable no es pot dir que sigui. També és un ultraprocessat, això.
Sí?
Opino el mateix. Sí, hi ha molts llocs que ho serveixen amb els típics bastonets de pastanaga, aleshores aquí seria una millor opció. Però sí que és veritat que la majoria de llocs t'ho serveixen amb aquest tipus de patata de blat de moro, que no seria una opció el més saludable, però mira, per que te mengis quatre amb una mica de guacamole...
Però
vull
dir que hi ha tampoc qualitats d'aquest, no sé, es diu nacho, no? Es diu el nacho aquest.
Clar, sí. Suposo que si fiquen més potenciador de sabor, si no, si fiquen més additius, si fiquen altres coses, clar, n'hi ha que poden ser més naturals que altres.
Val. Mira que hi ha alternatives, aleshores. Tot el
hi ha
que
moltes
dit.
Alternatives i la majoria d'aquestes les podem trobar. Per tant, si anem a fora, intentem escollir aquest tipus d'opcions.
Ara em fas por, a casa.
Si estem a casa, el que hauríem d'evitar és una mica caure en els mateixos errors que quan anem fora, no? Fer un aperitiu amb el fuet, amb les patates chips, amb el foie gras, amb totes aquestes coses que potser no serien tan saludables. Aleshores, què hauríem de fer? Hem de tenir en compte que la nostra alimentació s'hauria de basar en les verdures, és a dir, que hi hauria una bona base de verdures. Aleshores, intentem aprofitar això per fer entrants també més saludables i fresquets ara a l'estiu. Aleshores, i també donar-li doncs, un toc de color. Quines idees tenim? Doncs, el que podem preparar, a part de totes aquestes opcions que també hem comentat que podem trobar fora, com també poden ser els aitons, les anxoves, tot això també ho podem fer a casa, altres opcions serien, per exemple, aprofitar les cremes fredes. Ara que ve l'estiu, doncs preparar amb hortalisses un gazpacho, per exemple, podria ser una opció ben saludable que podem trobar com a entrant. També podríem preparar patés vegetals. Pot ser el de sardines i pastanaga que hem comentat a principis del programa i que trobareu a l'Instagram. Aquesta seria una bona preparació. També podem preparar patés vegetals a partir de llavors o fruits secs amb verdures, com per exemple el pebrot vermell. Si el triturem amb nous, podem preparar un paté. És un paté que se'n diu mohamara, que és amb pebrot vermell, que les pot ser o cru Cruet. O escalivat, també
escalivat
es sol
encara.
Utilitzar, o preparat al forn, triturat amb nous i tenim un paté fantàstic. Pot ser també un papaganoix, que és el típic paté d'albergínia, que es fa l'albergínia al forn, es cou bé i després es tritura doncs, com si fos una mica un hummus, però sense cigrons. Amb el pebre, amb sal, amb comí, que també queda molt bé, li podem posar una mica de tahina i algun all, per exemple, i també tenim un paté fantàstic. També podem triar l'hummus, que podem fer o el clàssic de cigrons o podem fer-lo de colors, que ara a l'estiu també queda molt xulo. Aleshores, amb el clàssic hummus, la recepta bàsica de cigrons, amb la tahina, el suc de llimona, el comí i l'oli, afegiu, per exemple, un trosset de remolatxa cuita i el tindreu de color fúcsia. Si li afegiu, per exemple, mig alvocat o una cullereta de pesto, també li donareu doncs, un toc verd i també molt gustós. Tomàquets secs, si els hidrateu primer molt i després ho tritureu amb l'hummus i tindreu un de color vermell. O amb carbassa o pastanaga al forn, doncs li donarà un color més taronja. Aleshores podeu jugar amb moltes varietats de
hummus. I no es fan hummus de llenties?
També, sí. Pots canviar...
Com es diu allò blanc?
O de mongeta blanca.
Ah, això, els sí. Pets. Mongeta
mira,
blanca.
Els pets.
No, perdó.
Una preparació que queda molt bona, per exemple, amb hummus de llenties, és substituir els cigrons per les llenties i afegir-hi unes fulles de menta. I la menta li dona un toc molt, molt fresc i molt gustós. Aleshores, doncs, són diferents preparacions que podem preparar.
Però tot això, l'hummus, llavors com ho agafes? Si no és amb els nachos, ha de ser amb els bastonets.
Amb els bastonets.
De verdura,
que pot ser... Acabes de pastanaga fins al cap damunt.
Poses api, que a tu t'agrada molt l'api.
El cogombre sí, també
queda molt bo. M'agrada molt l'api.
Pastanaga.
Carbassó cru també queda molt bo.
Carbassó cru?
Queda molt bo el carbassó cru, eh?
Ah, sí, que és, sí, em posen el gazpacho, això. Allò, oi que sí. És allò que tallen a deuets petits, també, pel gazpacho?
No, allò és cogombre.
Sí.
Doncs va, m'he equivocat.
però sí. El carbassó cru també queda molt bo. Carbassó. O endívies, també és una altra opció. Que va molt bé amb els patés.
Amb i si no agafes...
Per cert, has provat alguna vegada endívia a la planxa? Boníssima.
No.
Boníssima. Endívies també és veritat.
I si agafes una cracker de bona qualitat, hi ha crackers de fejol o crackers més integrals, és a dir, que no són el típic nacho, o un pa de qualitat també pot servir. Doncs,
però t'inflis a pa,
altres opcions.
No però no t'inflis a pa. Una mica, ves variant.
No sé, tant d'humus.
Sí. Un ajo blanco.
Un ajo blanco també pot ser una molt bona opció. Són totes aquestes cremes que podem afegir verdures, són opcions molt saludables. I després també podem preparar altres preparacions més creatives, originals, però que siguin fàcils. Un seria, per exemple, fer un pincho amb síndria i formatge de cabra. És una combinació, que un contrast que queda, que queda fresqueta i queda molt bona. També podem preparar amanides així, per no fer la clàssica amanida verda, que aquestes les sabem fer tots. La russa és una molt bona opció, també. A més, si la fem a casa i podem fer una maionesa casolana amb ou i oli d'oliva verge i ja està, doncs tenim una maionesa saludable amb les verdures i pot ser una opció molt fresqueta.
Però, escolta, la maionesa normalment es fa amb l'oli de girassol.
O no? És una opció més saludable.
No queda molt fort? L'allioli sí que el faig amb l'oli d'oliva verge?
No queda fort. No queda fort. No? Hi ha molta gent que fa servir...
Li parla de llimona, perquè unes gotetes de llimona sempre es posa la maionesa.
No sé si a veus, jo la llimona no li poso.
No li poses.
No. Ho faig només amb l'ou i l'oli. I ja està. I una mica de sal i... I ja està. També podeu afegir una mica de cúrcuma per donar-li un color més groc a la maionesa, que de fet teniu una recepta també
sí.
a l'Instagram.
Una fàbrica antiinflamatòria.
Sí. I una variació que també queda molt bona, que passa que és un ingredient que és car, és l'all negre. Fer una maionesa amb all negre li dona un toc dolç i també queda molt bona. Si algú té a casa, doncs...
Ara, d'aspecte, no és gaire atractiu, no?
Bueno, o queda així com marronet fosc.
Queda marronet fosc.
Sí.
No l'he fet mai amb un all negre. Però sí que val diners, és veritat.
Sí. Què més? Altres preparacions...
Tot això són entrants saludables que ens està explicant la gent avui, eh?
Altres preparacions, el que deia, més lluny de la amanida aquesta típica verda per no fer la de sempre, podem preparar amanides més curioses. I una, per exemple, que us volia explicar és fer un carpaccio de mango, que és a dir, el mango el talles ben finet, ho poses com a fons un plat, i per sobre hi poses el bocat, bacall esqueixat, que queda molt bo amb el contrast del mango, una mica de rúcula i pinyons. I ja teniu, per exemple, una amanida així més curiosa que queda més bona.
Que bé, molt bé.
Després també podem fer, per exemple, un ou dur, el fem cuit, després el partim per la meitat un cop ja està dur, traiem lo rodó, lo groc.
El rovell.
El rovell, exacte. El rovell. I el tritureu, per exemple, enmig del bocat, i alguna espècie també ho podeu posar, i després ho poseu tot això amb una màniga pastissera i farciu lo blanc dur, amb aquesta majoresa.
Els ous farcits de tota la vida amb tonyina, però en canvies però, els ingredients.
I tot això com ho reguem?
Amb aigua.
Amb aigua.
Amb aigua. Mare de
Déu. O les begudes aquelles que vam comentar, que eren posant-hi fruita, per donar-li més gustet.
Això ho estic fent jo últimament.
I escolta, i una cervesa artesana. Va, ja dic artesana.
Per què li passa si és artesana? L'alcohol també és artesà.
Però és més bona, no? Els llúpols, els tots.
Però al final estem amb la de sempre, porta alcohol. És a dir, jo ja saps que jo defenso la flexibilitat i...
No m'hi trobareu massa,
i el relaxar-se. No, però de tant en tant, doncs prens una cervesa, la que siguis igual, si la vols artesana, perquè és millor, és veritat. O un vi, o el que sigui, però de manera molt puntual.
Un dia hem de parlar d'aigües, eh?
Però si estem parlant d'àpats saludables, no podem posar alcohol en un àpat saludable, no té cap sentit.
Compro.
Ja, però si tothom ho ven, això, nosaltres, per què hem de parlar del que parla tothom, saps? Mm-hmm. Però ja està, parlem de les coses de les que no parla tothom. No cal que els expliquem a la gent que poden prendre cervesa, ja ho sabem, això.
Mira, ara vaig a beure aigua, va.
Veus? Que bé que et va, l'hidratat que estàs i el mono que... Mira quin color de pell.
Sí, hidratadíssim, es dic.
Qui més?
Després també podem triar, per exemple, un altre tipus de preparació més tipus amanida, però que tampoc és l'amanida clàssica, és agafar endívies, fer una picada vegetal amb aquells que us agradin, posar-hi, per exemple, un alvocat, i tot això farcir com la barqueta de l'endívia amb aquesta picada de vegetals i, per exemple, posar-hi una salsa pesto per sobre. Doncs també seria un entrant més curiós per afegir-hi. Però al cap i a la fi és trobar preparacions que puguem incloure alguna llegum, com l'humus, uns vegetals, podem fer una crema, però que ens aportin nutrients i aliments saludables.
Tenim una recepta?
Tenim una recepta.
Ja n'he dit moltes, no ha parat?
No ha dit receptes, no ha dit com es feia.
Ah.
A dir que es podia... On ets? On
he donat idees.
No, veus, has begut massa alcohol a la teva vida.
Exacte.
La recepta de la Gina. Gina, què tenim a la recepta? Recordeu que la podeu rescatar després a l'Instagram del programa, que és sansiestalvis, @sansiestalvis.
Doncs us porto un entrant, que jo crec que és molt vistós i fa estiu, que són un rotllet vietnamita farcit amb hortalisses i mango. Vale? I tot això ho acompanyarem també amb una salsa un pèl més exòtica, que serveix per sucar-hi el rotllet. Aleshores, per fer el rotllet necessitem un paquet d'oblees d'arròs, que això ho podem trobar també al supermercat normal o en un arbolaris, a qualsevol botiga.
És allò que venen que ho has d'hidratar una mica abans
de fer-ho
servir?
Són aquestes.
Que semblen trossos de plàstic rodons.
Exacte,
eh?
Aquesta.
I els hidrates una mica, una aigua tèbia, i ja,
i ja està. I amb això ho podem fer, ara ho expliquem. Aleshores, per farcir-los afegirem enciam, pastanaga, pebrot vermell, cogombra, albocat i mango. I per fer la salsa necessitarem una cullerada de tahina, o si teniu crema de cacauet d'aquesta 100% natural, també ho podeu fer amb crema de cacauet, uns 40-50 grams, una cullerada de suc de llimona, mitja culleradeta de vinagre de poma, un tros gran de gingebre, 4 cullerades d'oli d'oliva verge extra, sal, pebre, i si li voleu donar un toc més picant, podeu afegir una mica de xili o cayena, i també podeu afegir opcionalment una culleradeta de tamari, per donar-li un toc diferent. Aleshores, pels rotllets, talleu l'enciam, el renteu bé i el talleu a juliana ben fineta, talleu la pastanaga, el cogombre i el pebrot a tires, l'albocat també el talleu a làmines, i el mango igual, també, tot ben allargadet, com tot a tires. Aleshores, ompliu un bol gran amb aigua tèbia o calentona, i submergiu la oblea aquesta d'arròs fins que ja veureu que de rígida es torna, bueno, tova. Aleshores, l'escorreu bé i l'afegiu amb compte damunt d'una superfície antiadherent.
Són molt fràgils,
són,
eh?
Molt fràgils.
Molt fràgils.
Per això dic amb compte. S'ha d'agafar bé i estirar-la, bueno, amb compte que no es doblegui, perquè moltes vegades si les doblega també s'enganxa entre ella. Aleshores, quan ja ho teniu damunt d'una superfície seca, el que feu és farcir el rotllet amb l'enciam, al damunt hi col·loqueu uns bastonets de pastanaga, el cogombre, el pebrot, i afegiu l'albocat i el mango, i el doblegueu, que per doblegar-ho jo recomano primer tancar dels costats i després enrotllar-ho cap amunt. És a dir, podem fer-lo millor per l'Instagram, alguna foto amb el procés, perquè així també
sí,
ho vegin.
És veritat. Veus? Molt bé.
I un cop jo teniu doblegat, ja està, seguiu el mateix procediment i feu tant rotllets com vulgueu. Va. Per la salsa, ratlleu el gingebre i n'expremeu el suc. En aquest cas només farem servir el suc perquè no ens quedi la salsa fibrosa. I ho col·loqueu en un processador d'aliments amb la resta d'ingredients i ho tritureu fins a obtenir una salsa homogènia. I llavors, els rotllets els podeu sucar amb la salsa i menjar.
Boníssim, no?
Carai. Sí, sí. No sé.
És elaborat.
Jo és que quan parlo d'oblees penso en crestes, faig les crestes amb les oblees, però clar, és un altre tipus d'oblea.
Sí, aquestes són una mica més delicadetes. Són fàcils de trobar per això, eh? No és una cosa estranya.
Sí, i es mulla amb aigua i ja està, i es pot menjar, eh? No s'ha de bullir, ni s'ha de posar al forn, ni res.
Ja està.
Està bé. Tenies una consulta per la Gina?
Doncs sí, escolta'm, tu vas anar a la fàbrica Neto, oi?
Sí.
Sí, escolta, mira, jo de les mostres que ens van donar, no sé què fer amb el de carxofa.
El caldo
amb
de
el caldo de carxofa. Perquè ara l'estiu amb la calor, fred, i a mi... com se't digui.
A mi m'agrada, eh? Però...
fred, sí?
Sí. Jo tinc una solució per això, eh?
Endavant.
És fer-ne un smoothie.
Exacte.
Estàs pesadet amb els smoothies,
no,
eh?
No, però, a veure...
sí, perquè ho agafes, poses això, poses una mica d'aquí, una mica d'allà...
Mira, aquest caldo de Neto, el de carxofa i el de pastanaga, freds a la nevera, te'ls prens i ja està. Passa que el de carxofa sí que és veritat que, bueno, no a tothom li pot agradar. Aleshores, li poses, no sé, carxofa, gingebre, cogombra i ja està. Fas un litre de caldo de carxofa.
Sí, perquè val? Tinc sencer.
Fred, dos cogombres, menta, mitja llimona espremuda i 8 grams de gingebre.
I molt de gel.
I ja està. Talles el cogombre, el gingebre, el peles una mica i el talles en trossos petitons. Poses tots els ingredients en un got batedor, en una mescladora, ho bats tot, ho poses a refredar, si vols, o ho bats amb una mica de gel, però que tinguis una batedora que pugui trencar gel, i ja tens un smoothie boníssim amb el caldo de carxofa, amb les propietats de la carxofa.
Està, li posaré una mica de menta.
Mira. Veus? T'agrada o no?
Té bona pinta.
Sí,
sí.
Sí.
Mira, ho provaré.
Doncs va.
Vinga.
Adelante.
Has apuntat?
Apuntadíssim.
Va, aquesta recepta també la penjarem a l'Insta. Va. Però jo no faré la foto.
Green Vita, cuinem de veritat, ha patrocinat La cuina que cura. A Més Cat Ràdio, estem sans i estalvis. Amb Adam Martín. Biocop, agricultura biològica des del 1975, patrocina Tu menges, tu manes. I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
Quan parlem de què és necessari avançar cap a pràctiques agrícoles i alimentàries més justes, sempre ens ve al cap el paper clau que pot jugar la pagesia i els consumidors. En canvi, hi ha un sector que sovint oblidem, malgrat tenir un paper molt important a la cuina, i és la restauració, el sector de la restauració. Aquells que estan al capdavant dels fogons de bars i restaurants també poden fer moltes coses per canviar les regles del sistema agrícola i alimentari. Avui de tot plegat en parlem amb l'Esther Vives. Bon dia, Esther.
Hola, bon dia.
D'entrada, és veritat, sempre ens deixem una mica de banda, no? Perquè se suposa que han de satisfer només els nostres sentits i han de satisfer la nostra necessitat de plaer, però els cuiners i les cuineres tenen un paper important també per regular determinades pràctiques, determinades conductes i promoure un model agroalimentari més just, no?
Sí, sí, poden fer moltes coses. De fet, a l'hora de comprar poden optar o bé per adquirir aliments quilomètrics que venen de l'altra punta del món, que no han estat collits al punt, sinó que han estat transportats molts quilòmetres en càmeres frigorífiques, o bé optar per comprar productes de proximitat, de quilòmetre zero, locals, de temporada, pagesos, i per tant, en funció dels aliments que adquireixin i ens acabin servint al plat, doncs poden apostar per millorar la nostra salut, la salut de l'economia local, de la pagesia, del territori, o bé tot el contrari. Aleshores, tenen molt més poder en les seves mans, potser, del que nosaltres com a comensals i clients puguem creure, o fins i tot com ells mateixos puguin arribar a creure.
A Catalunya hi ha alguna... comencen a haver-hi canvis, hi ha cuiners que comencen a organitzar-se ja, o estem una mica...
No, de fet hi ha un nucli de cuiners i cuineres important que des de fa temps s'està organitzant per apostar per aquest altre model d'alimentació molt més justa en termes socials, en termes mediambientals i en termes de salut. Es tracta del moviment de restaurants quilòmetre zero Slow Food d'aquí a Catalunya, que en total integra a 48 restaurants, per tant déu-n'hi-do d'arreu del territori, i ells defensen el que se'n diuen aliments bons, nets i justos, que en definitiva és el mateix que dir aliments de qualitat, de temporada, ecològics, pagesos, locals. És la terminologia que fa servir aquesta d'aliments bons, nets i justos del moviment Slow Food, que és el moviment en el qual s'emmarquen aquests cuiners i cuineres, que és un moviment internacional que es va crear ara farà 30 anys a Itàlia i promogut per Carlo Petrini, que de fet fa uns quants programes el vam entrevistar aquí en aquesta casa.
I com podem identificar un restaurant Slow Food quilòmetre zero?
Doncs bé, cada any es fa una celebració en la qual s'entreguen les plaques als restaurants quilòmetre zero de Slow Food catalans que compleixen amb una sèrie de criteris. S'han de complir una sèrie de criteris que estableix el moviment, i alguns d'aquests criteris, per exemple, significa que aquests restaurants han de comprar almenys 8 productors locals, han d'adquirir productes de 8 pagesos de la zona, i de la zona i de quilòmetre zero signifiquen que no estiguin més enllà de 100 quilòmetres a la rodona d'on es situen aquests restaurants. També han d'oferir en la seva carta almenys 6 plats de quilòmetre zero, amb aliments autòctons, i utilitza, un tema que és interessant, varietats antigues, varietats que estiguin desapareixent i, per tant, reintroduir-les a nivell agrícola i a nivell alimentari, i també generar menys residus. I hi ha un comitè dins aquest moviment que és el que reparteix aquestes plaques en funció de si al llarg de l'any es complert aquests criteris o no, i tu com a restaurant pots optar a formar part d'aquesta xarxa.
I aquesta llista de restaurants, suposo que per internet, com es troba tot, puc buscar-lo...
Sí, la pàgina web www.slowfood.com hi ha tota la informació. Allà es pot adquirir doncs tota la informació de qui són aquests restaurants, amb els seus noms i cognoms, i també molta informació d'aquests productes locals que ells recuperen.
Que bé. Tenim una musiqueta avui?
Sí, avui també, evidentment, la banda sonora no pot faltar en aquesta secció.
Ai,
i el tema és un tema que potser coneixerem si tenim nens i nenes, és un tema infantil, Soc un cuiner, i és la versió reggae que n'ha fet la banda de Penguins.
Soc un cuiner que remena les cassoles, faig bon menjar i tothom se'n llepa els dits, les cassoles en el foc, vaig bullir a poc a poc. Jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols. Soc un cuiner que remena les cassoles. Faig bon menjar i tothom se'n llepa els dits. Les cassoles en el foc, faig bullir a poc. Jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols.
Avui al Sants i Estalvis estem parlant dels cuiners que tenen certa relació de compromís amb allò que fan, amb l'alimentació, ja sigui perquè compren productes més saludables, de proximitat, de quilòmetre zero, i totes aquestes especificacions que ens estava explicant ara mateix l'Àster. Però què més es pot fer des de l'àmbit de la restauració?
L'altre àmbit en el qual es pot treballar des de bars i restaurants té a veure amb la lluita contra el malbaratament alimentari. De fet, moltes vegades en els restaurants s'acaba llançant molts aliments que potser en una altra organització es podrien aprofitar. Sovint pensem que som els clients, els comensals, que deixem molt de menjar al plat, però segons les dades de la Federació Espanyola d'Hostaleria i Restauració, els comensals, del total d'aliments que llença un restaurant, només llancem el 10%, és molt poc. No? La resta de producte que es llença té a veure amb una mala previsió dels àpats i amb una mala organització. Per tant, si tot això es canviés, es podria aprofitar molt més els aliments i no es malbarataria tant des de les cuines, des dels fogons de bars i restaurants.
Allò de les mermes. Bueno, això ho llenço. Això se'ns ha fet malbé. Quina llàstima. S'ha quedat al darrere de la nevera.
No, sobretot el per si de cas.
Sí,
no? Que a vegades aquesta maionesa ara potser és un altre un mal exemple, però bueno, és igual, com que es fan bous pasteuritzats, però sí. Molt de menjada
en la preparació dels àpats. De fet, les xifres parlen això d'un 60% que es malbarata fruit d'una mala previsió del restaurant, un 30% a l'hora de preparar els àpats, i el 10% restant són el que deixem als comensals.
Jo m'emporto sempre un tàper ara ja,
Clar, sí, això cada cop s'ha posat...
Que abans estava mal vist,
Sí, i ara cada cop ha anat canviant.
Però hi ha molta gent que se l'emporta i el llença al contenidor orgànic del costat,
Per què?
Perquè li fa vergonya deixar-ho al plat i us... Escolta, és que...
Vols dir? Sí.
Bueno, molta no ho sé, però alguna sí, home. Bueno, vull dir que a vegades ara el que és maco és agafar un tàper per no malbaratar. Abans, passo. I ara, posa'm un tàper, està molt bo i m'ho menjaré la nit. Sí, uns collons.
Que també hem de revisar el tàper que ens donen, perquè moltes vegades encara acaba contaminant més,
Sí.
De tota manera, hi ha algun circuit de restaurants o restaurants de Catalunya que facin servir aliments que han estat descartats per circuits convencionals?
Mira, jo he estat buscant i de restaurants que reciclin aliments que no és que els vagin a buscar a les escombraries,
sinó
que no s'han collit al camp per la seva forma, tamany, diàmetre, o per bé d'altres qüestions, no en trobem aquí a casa nostra. Això s'ha començat a posar més de moda en d'altres països. De fet, totes aquestes iniciatives contra el malbaratament alimentari moltes vegades venen del món anglosaxó. I sí que en el món anglosaxó trobem restaurants que aposten per recuperar menjar que no anava a ser destinat en el circuit alimentari. I, per exemple, a Nova York, que moltes vegades és el bressol de molts d'aquests projectes alternatius que després tenen eco a nivell internacional, des de l'any 2015 hi ha un restaurant molt famós que s'anomena Blue Hill, que ofereix menús en els seus clients elaborats amb aliments recuperats, aliments als quals se'ls dona una segona oportunitat, i a Londres també, però aquí a casa nostra això encara no ha arribat en aquest sentit.
I restaurants que facin una feina per sensibilitzar pel que fa al malbaratament d'aliments, aquí sí que n'hi ha?
Això sí que d'aquests restaurants sí que en tenim aquí. El més destacat i més conegut és el restaurant Sempruniana, aquí a Barcelona,
amb
l'Ada Parellada, propietària, i la seva cuinera al capdavant.
L'Ada és molt guerrera amb aquest tema.
S'ha fet un treball excel·lent de sensibilització, de normalització. De fet, dos cops l'any, des del restaurant Sempruniana, organitzen uns sopars d'aprofitament que s'anomenen gastrorecups, on es cuina menjar que s'anava a llançar, menjar de tendes del barri que anaven a llançar, perquè no té el diàmetre correcte, perquè té una petita picada. Doncs aquests aliments els reprofiten i en fan un menjar excel·lent, o bé aliments que els pagesos anaven a deixar en el camp perquè els anaven a pagar uns preus de misèria, els fan servir per a aquests àpats. I també un altre element interessant que ha introduït el restaurant Sempruniana, que tant de bo d'altres se'n facin ressò, és la carta on els plats tu els pots escollir per talles. Tu pots escollir un plat de la mida S, un plat de la mida M o un plat de la mida XL, en funció de si menges més o menys, i així, per tant, l'aliment que deixaràs no serà tant. I d'aquesta manera, la mateixa de Parellada ha comentat diverses vegades que han aconseguit reduir el número de residus. I a banda del Sempruniana, que està capdavanter, hi ha d'altres iniciatives, com també la iniciativa que s'anomena Sobres Mestres, que és una iniciativa que periòdicament organitza també àpats amb aliments recuperats en diferents restaurants de la ciutat de Barcelona. I fins ara se n'ha fet el restaurant vegetarià Rassoterra, el Gòtic, se n'ha fet el restaurant Foodies del Poble Nou i el restaurant també de Sergi de Maià, la iniciativa Sobres Mestres, que també es pot seguir per Twitter, molt interessant.
Molt bé. I com a consumidors, com podem col·laborar amb aquests restaurants?
Bé, en primer lloc, coneixent-los i anant-hi a menjar. Per tant, mirar la web que abans comentava del moviment de restaurants Kilòmetre Zero Slow Food, obtenir informació d'aquests també gastrorecups que organitzada, aparellada, en el qual si anem menjarem aliments de primera qualitat, plats boníssims, molt ben combinats, amb aliments que d'altra manera els haguessin anat a llançar. I també hi ha una iniciativa molt interessant, que és una campanya que s'anomena Remenja'm, massa bo per llançar-ho, que crec que està bé que com a consumidors la coneixem, que és una iniciativa que intenta, d'una banda, sensibilitzar els restaurants perquè no malbaratin tants aliments, que facin servir producte de temporada, producte de quilòmetre zero, perquè facin porcions més adaptades a la demanda del client, que es pugui aprofitar menjar que no s'ha utilitzat a l'hora de cuinar, que potser es farà malbé que se'n facin sopes i cremes. És una iniciativa que s'anomena Remenja'm i que promou aquesta sensibilització dels restaurants i a la vegada també dels consumidors, emportar-nos la carmanyola. I teniu tota la gent que ens estigui escoltant i que li interessi aquestes iniciatives a la seva pàgina web www.remenja'm.cat, tindreu més dades d'aquesta també campanya de sensibilització tan interessant.
El rebost de la Vives.
I què hi tenim al rebost?
Doncs un llibre.
Ah, molt bé.
Sí, feia temps que no portava potser un llibre i he pensat, va, un llibre de l'editorial Pollen, una editorial de la qual en soc molt fan, una editorial alternativa. I
Pollen,
és un llibre,
eh?
Pollen.
Molt bé.
Sí, i és un llibre que es diu La guia de restaurants Kilòmetre Zero Slow Food de Catalunya.
Home.
Exacte, millor impossible per
ja
aquest
tema. Ja no vaig
tema.
A internet, em compro un llibre, no?
Et pots comprar millor. El llibre. Aquest és un llibre que és de l'any 2012, per tant no està actualitzat d'última hora, però és interessant perquè fa un retrat dels restaurants Slow Food Kilòmetre Zero que hi havia aleshores i que molts d'ells continuen en actiu, i fa un retrat dels cuiners, qui són aquests cuiners, aquestes persones sensibilitzades per apostar per aquesta alimentació bona, justa, sana, saludable, i també explica a qui compren aquests aliments, a tots aquells productors locals als quals aquests restaurants compren productes de quilòmetre zero, i planteja també itineraris turístics gastronòmics a Slow Food. Per tant, una combinació perfecta per tal de sumar el que podem treure de la web i el que també podem llegir en paper.
Molt bé, doncs aquesta és la recomanació que ens portava l'Ester. Avui en aquesta secció no estava parlant de la feina que poden fer també la gent des del món de la restauració i la que podem fer nosaltres donant-los suport, i si hem de sortir de tant en tant, doncs mira, per què no anar a un restaurant d'aquest tipus, ja sigui de quilòmetre zero, de Slow Food, o el de l'ADA, o restaurants d'aquest tipus que fan cuina de reaprofitament. Amb el benentès que això de reaprofitar no és agafar qualsevol cosa i fer qualsevol altra cosa, sinó que és agafar aliments que estan en perfecte estat, però que per alguna raó estètica o el que sigui, es anaven a llançar. No, no és allò que diguis, aquesta pastanaga està a punt de morir-se, la faig servir. No, que va, no és això. Ester, moltes gràcies.
Un plaer.
Ho deixem aquí.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme makes my day.
Everything I need here today. Us recordo que ens podeu enviar missatges a sants@catradio.cat i seguir-nos a través dels comptes Sants i Estalvis a Instagram i a Twitter. El control tècnic, l'Isma Cebrián, amb el David Olivares. David,
què tal?
Gràcies.
Superbé.
I un servidor, l'Adam Martín. Ens escoltem, ens veiem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies per seguir-nos.
Programa patrocinat per Natures Plus. Complements alimentaris de la màxima qualitat. Natures Plus, perquè puguis cuidar-te.